És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 251, el 38è de la 8a temporada. Aprofitant que ens torna a visitar en Benjamí i que el programa de la setmana passada ja el vam dedicar a temes d'immediata actualitat de la mà del Worldwide Developers Conference, en aquest episodi ens venia de gust fer una tertúlia llarga per tractar temes tranquil·lament, fent focus amb coses de les quals podrem fer o pensar a l'estiu.
I la farem llarga i les emissores ens fotran la bronca perquè acabem tard.
Bé, tenim una proposta de temes, però no sé cap a on desviarà la conversa. Per tant, jo els introdueixo i a veure què passa. La singularitat que suposa el codi i el hardware obert, cap a on ens porta, la nova llei espanyola anti-Tesla, anti les bateries d'ús domèstic i empresarial, internet serà molt més que la web i les apps, i micropagaments en comptes de publicitat per finançar projectes.
I hem de parlar d'educació, també.
I d'educació crec que també hem de parlar.
Cuidadín.
Tot això afegint un extens comentari sobre el llibre de Checklist Manifesto, que en Carles Canyo ens farà dins la secció El racó mossegui, i on també donarem la llista de guanyadors del llibre Chromecasteando.
Que diu que ho està petant a internet.
Sí, molt bé. Ja llego les tres xifres.
Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. I si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, farem divulgació de Mossega la Poma a l'estiu. Contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una forma de taula de L d'aprenentatge d'aquella gent que condueix amb una L, saps? Avui sí que tenim forma de L, una mica.
Sí, gairebé. Sí. Gairebé l'has encertat avui.
Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Avui no hi és el control tècnic en Sergi Perucho, que
està
el tenim al to des d'aquí.
Que es cuidi molt. I es veu que el va enganxar una tempesta d'aquelles horribles i el va deixar xop i llavors...
I ja...
I el mes de juny està amb aquesta caloreta, està encostipat, és una puta.
O efecte ruano.
També l'efecte ruano.
Efecte ruano.
Està la setmana passada tots amb probiòtics.
No, jo estic aquí al programa gràcies a que m'heu vingut a buscar en cotxe i em tornareu en cotxe a casa, perquè si no, déu-n'hi-do. Per tant, el control tècnic, Dani Amo. Gràcies, Dani, per fer de control tècnic. Qualsevol cosa que surti malament, disculpeu-li.
Qualsevol cosa que surti malament és culpa d'ell.
Mea culpa.
Però té un germà que és discjòquei professional, no t'ho perdis.
Sí, sí, sí.
Per el que pugui, David.
Col·laborador habitual, Carles Canyo.
I taxista del Tomàs Manzanares.
Gràcies, col·laborador d'excepció, Benjamí Villoslada.
Moltes gràcies per haver-me convidat, bon dia.
Molt benvingut, codirecció postproducció Marc Alier.
Aquí
arreglant cables avui també,
sí,
perquè
sí,
estem tots solets.
Un drama.
Producció, conducció i direcció, qui us parla, en Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. És un plaer, com sempre, compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, digues. Avui estic molt content.
Molt bé.
Estic molt content perquè...
Estem sortint per Periscope!
Sí, estem sortint per Periscope. No, avui estarem a YouTube, però estem a Periscope. Hem posat el meu goril·la pot i abans he fet la meva impersonació.
I estem consumint tota la bateria del Benjamí.
No, que l'ha connectat amb el meu transformador.
L'hem posat un transformador i tot, imagina't.
Sí, està... El Periscope encara no sé perquè la gent de Twitter no ha fet que els noms coincideixin, perquè en el moment en què m'hi vaig anar a donar d'alta, el Benjamí ja estava ocupat i ara és Benjamí guió baix Villoslada.
I no va amb el teu compte de Twitter, llavors?
No, i tampoc sé si ha fet un tuit dient que estem en aquests moments en directe o si no l'ha fet, o no ho sé exactament.
Sí, és una cosa estranya. I hi havia també aquell altre producte, el Mirkat, que sí que ho feia. Sí, que entraves amb el teu compte que no era de Twitter i entres amb el compte de Twitter i et fa el tuit quan entres.
Sí, sí. I també ho fa Medium, que és un producte de gent de Twitter que han fet aquesta startup Medium, també utilitzes el login de Twitter i això que és de la mateixa casa, no,
perquè és el negoci, model de negoci, sàcalo rápido que no es come en el mercado. Sí, sí, com
corre, Forest, corre.
Bueno, per què estaves content?
Bueno, estic molt content perquè per culpa d'en Carles estic completament addicte en la producció intel·lectual que fa el senyor Tim Ferriss, i l'altre dia estava escoltant un podcast que entrevistava amb un senyor que és d'aquests que es dediquen a estudiar el cervell, que es dediquen a estudiar el cervell i llavors miren coses.
Això ja ho feia en Mengele.
Sí, sí, exacte, com el Mengele, una miqueta, sí. Així, no? Agafes amb algú, li talles el peu i dius, vostè li fa mal el peu?
Te ho ha rompent la cara.
És com allò de l'aranya, no? Que li talles una pota, la crides i ho vinya aranya, i llavors, quan no té potes l'aranya no ve, conclusió, les aranyes sordes Quan no tenen potes són sordes, no? Sí. Bueno, doncs en aquest cas el senyor aquest va dir una cosa interessant. Els detectors de mentides reals, fiables, estan, i bàsicament la capacitat de llegir la ment, aquests senyors estimen que el tema estem a uns 10 anys.
I això et fa posar content?
No, això em fa posar molt content perquè no han passat encara aquests 10 anys i podem anar-los a buscar i trencar-los el laboratori o alguna cosa així.
És una llàstima.
Perquè fot res. O sigui, ara és quan... L'altre dia vaig llegir un tuit que deien que... em sembla que era el com es diu aquell home? L'Andresen. Em sembla que era l'Andresen el fundador de Netscape. Ei, no me fotis cunyes. Què fas?
No, quan faci així. O sigui, això és per preparar i això és per llançar.
Prepara't.
Moment, que estem donant instruccions al nou disjoc.
El Marc Andresen, el fundador de Netscape, que ara és un inversor i tal pensador, deia que després del Google I.O. hem passat amb el tema de la intel·ligència artificial de d'allò. Diu, és espantós lo poc que hem avançat a dir, és espantós lo molt que estem avançant i ara comença a fer realment por, ja és el moment de començar a tenir por amb la intel·ligència artificial, eh? I a mi em comença a fer por.
D'intel·ligència artificial haurem de parlar potser una mica més de deteniment amb algun programa més endavant, perquè és un tema interessant.
Podem portar algun investigador d'intel·ligència artificial de veritat i tal.
Molt bé, si voleu comprovar si tallant-li les coses que li surten en el Marc acaba sort, contacteu d'aquesta forma amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Doncs així, com dèiem a la intro, avui tenim la sort de tornar a comptar amb en Benjamí Villoslada, bitòleg, fundador de Meneame i productor-conductor del programa Mallorca en Xarxa, Ona Mediterrània. Com serà la darrera intervenció d'aquesta temporada de Benjamí, ens veia de gust aprofitar la seva companyia i entrar en temes més sobre TICs, sobre TIC i amb una mica més de profunditat. Per tant, Benjamí i resta de companys, anem per feina, si us sembla.
Però primer de tot una cosa, que és que en Benjamí s'ha declarat en vaga aquest dissabte al programa Mallorca en Xarxa. Esteu en vaga.
Sí.
Per dir que ho expliquessis i comentar-ho. Abans que en Tomàs comenci a monopolitzar-nos.
Perquè estem justament ara amb l'època d'exàmens finals, en la qual estic convençut que molts futurs talents del món de la tecnologia, que és el que ens ocupa, en aquest moment se senten fracassats. Han tingut un fracàs escolar un any més i això ja els ho porten des de gaire, bastant lluny. I a més és una cosa que també l'estic visquent en persona i justament quan vaig veure que també ens abocaven cap a un altre curs de fracàs, em vaig plantejar a mi mateix, estàs fent un programa de ràdio i a part de les teves activitats professionals que també estan dedicades a intentar trobar el talent per les empreses, resulta que tu també tens un talent a casa, estàs intentant fer que funcioni a l'escola, no hi ha manera, és absolutament impossible i tot sembla que estigui destinat, en comptes d'incentivar, de captar, de trobar el talent, a enfonsar-lo i a tapar-lo, perquè doncs, realment a les escoles és molt difícil que se n'adonin que un nen o un jove, perquè ja té 17 anys, el cas que jo estic visquent, però també li passava quan tenia 10, és igual. És molt difícil detectar a les escoles que els professors arribin a adonar-se'n que tenen al davant una persona que en sap, i una vegada que ho han fet, que puguin fer coses, perquè n'hi ha algun professor que sí se n'adona, però no poden fer res tampoc. Els currículums, tal com estan pensats, tal com estan pensat l'ensenyament, tal com funciona tot, fa que no puguin. I llavors penses, has de protestar. No pot ser, des d'un programa de ràdio que precisament està pensat per parlar del talent, de la importància que tindrà que aquest talent s'incorpori a les empreses, que el cultivem, que l'ensenyem, que el captem. En el darrer programa electoral d'un parell de partits polítics que afortunadament han arribat lluny a Mallorca, vaig poder participar, em van demanar opinió i els vaig dir, hem de fer dues coses bàsicament, APIs, la propera legislatura hauria d'haver APIs a tot arreu, l'administració hauria de ser un festival d'apis oberta i
caldo,
també molts de Fab Labs, molts de llocs en els quals els ajuntaments, totes les institucions estan fent tots els ajuntaments tenen llocs on anar a fer cursos d'informàtica, d'informàtica, d'ofimàtica, ensenyen a coses que ja només interessen a la gent gran, els avis, utilitzar internet, el correu electrònic, l'office.
Això també és com a l'anglès, que sempre començaves per I am, you are, he is, i una altra vegada, una altra vegada.
És també,
era l'any de la marmota, això.
Clar, no hi ha, això no captarà a cap persona, a cap talent jove que digui m'acostaré en aquests cursos. No ho trobareu. N'esteu fent de ball de vot, en el cas de la illa de Mallorca, que no té res a veure amb els vots d'internet. El ball de vot és un ball tradicional. Esteu fent també de música, de macramé, esteu fent tallers d'un munt de coses. Doncs ara que també els ajuntaments facin
robòtica, impressió 3D.
Molt bé, facin Fab Labs. N'hi ha d'haver a tot arreu, a tota l'illa hauria d'haver, a cada poble hauria d'haver Fab Labs, i amb això se sentiran atrets els joves, els identificarem, els podem impulsar perquè són el futur. El futur passa
però,
perquè totes les empreses
amb tot això,
tecnologia digital.
Jo estic d'acord amb el teu reconeixement de que hi ha un problema, que hi ha un problema amb el tema de l'educació, però jo no ho relaciono amb la manca de reconeixement de les habilitats TIC, que són unes habilitats i que evidentment s'han de reconèixer, però jo entenc que el problema es troba amb la premissa en la que es basa tot el nostre sistema, en primer de tot que tots els nens estan en el mateix nivell de maduresa en la mateixa edat, que tots aprenen al mateix ritme, i a més a més que tots mantindran el mateix nivell d'interès quan ja han après una cosa o quan no l'han après. Llavors, clar, tu agafes a nanos que el que tenen que fer és saltar i pujar-se pels arbres, els fiques en una sala, 22 nens en una sala allà tancadets, i els ensenyes a tots els mateixos i esperes que segueixin el mateix ritme. Evidentment els més tontos no seguiran i els més llestos s'avorriran, i només el més mediocre traurà bones notes i serà els estudiaris
no necessàriament el més mediocre, el que
els que encaixin amb la mitja de lo que no, espera el sistema.
Exacte, com diu el Dani, el que encaixi, el que perquè sigui se li dona bé el tema acadèmic, que és
sí,
una cosa
mediocre,
de tanta,
té un punt periodatiu, però bueno, és a dir, és el que coincideix estadísticament el que es diu amb la moda. Moda, que és el que persegueix el sistema, i només cobreix això.
Amb això va afegir una reflexió que parlàvem també fora de micro en relació a això. Tenim un dèficit, ara ho estem enfocant a les TIC, perquè està clar que necessitem talent de persones desenvolupat en temes TIC, és un camí a recórrer. Jo crec que hi ha un dèficit de ser capaços, com a societat, quan abans millor, de descobrir el talent en els crios. No tenim una organització educativa ni tenim el muntatge muntat per descobrir talent.
Tomàs, estic totalment en desacord amb tu.
Per què?
Totalment en desacord amb tu, perquè el problema saps quin és? El problema és que tots tenim talent. Tots els nens, quan són petits, tenen talent. Tomàs,
entén-me el que et
vull dir. Deixa'm explicar. Tots els nens, quan són petits, són creatius i tenen talents. El problema està en que tenim un sistema educatiu i després es continua amb un sistema social, que el que s'espera és que tinguem un rendiment en uns camps específics que s'esperen i ens marquen i que hem d'assolir en un moment determinat. I els nostres talents i les nostres creativitats, el sistema està pensat i dissenyat per aniquilar-lo completament. No tenim, llavors per això hi ha sistemes educatius com els sistemes Montessori, Waldorf, Escola Lliure, Escola Activa, que el que fan precisament és desafiar aquestes assumpcions que tots creixem al mateix ritme, que tots ens interessa al mateix moment. Tu estàs amb un nen que estàs o una nena que està en un moment donat jugant amb una cosa, aprenent una cosa, i dius no, ara sona el timbre i hem d'anar a fer una altra cosa, i li talles totalment el rotllo, ens tallen el talent
ràpid.
I arriba un moment que sí, que perdem els talents.
La societat, que és una mica sempre conservadora en general, li és molt més fàcil descobrir un tio que sap tocar el piano o que sap tocar el violí o que té habilitats manuals o que no habilitats digitals. I és perquè no estem envoltats de persones que això ho sàpiguen detectar fàcilment. Perdona, Marc, però és així.
Sí, de fet, el que sàpigues escriure bé, o si saps a més tocar bé música, o saps dibuixar bé, i a més tens talent informàtic, poder ser fixant en tu l'escola. Però si només tens talent per qüestions digitals, difícilment sabran que existeixes i seràs un problema a més a la classe.
Jo estic amb el Marc, eh? Jo crec que el problema és més de fons, no només del TIC, perquè hi ha nanos que potser saben tocar la guitarra elèctrica, però a música potser fan només clàssic.
Suspenen. Llavors... Clar, diu, si no aprens la música a través del solfeig, no ets un bon, no funciones bé a classe de música. I jo tinc amics, això és que suspenia o que tenia males notes a classe de música i després això tocaven la bateria o la guitarra elèctrica o tocaven en un grup. Em sembla que el Paul McCartney, el sí, seu mestre de música, va dir que no arribaria mai enlloc com a músic.
Vale.
És un dels exemples.
Jo us agraeixo molt perquè ens hem menjat tota la primera part del programa i no hem tocat res de lo que hem dit a la intro.
Però jo crec que el que hem dit és molt interessant. Jo crec que fins i tot li podem donar el tall directament en Benjamí, que està en vaga i ho passen al Mallorca en xarxa
de gravar-ho a part. Jo m'avanço a les propostes respecte a això que hem parlat, que mirin el vídeo del Sir Ken Robinson del TED, de Mata l'escola a la creativitat. És un magnífic discurs.
Jo recomano el seu llibre El Elemento.
Sí, i després una xerrada del Richard Gebel que es diu Crear les escoles del demà avui, que està subtitulada, està a la Fundació Bofill.
I si algú té encara moltes més ganes, si algú té encara moltes més ganes i vol tragar-se un documental de 2 hores molt heavy i molt potent sobre educació, i on es diu La educació prohibida, és un documental molt llarg però no té ni un minut de desperdici, o sigui, acabes el documental emprenyat. Uh-huh. Emprenyat de veritat.
Per tancar el tema, bàsicament és el que em va passar. Vull dir, fas feina perquè l'administració capti talent, intentes a través d'un programa de ràdio també explicar a les empreses que si no teniu aquest talent a les vostres organitzacions poder d'aquí 10 anys ja no hi sereu. Ho he dit alguna vegada també. Sí,
no, perquè d'aquí 10 anys la intel·ligència artificial ens destruirà. Vindrà Skynet i això s'acabarà.
És tot tan exponencial que possiblement seran 5. Ho estàs dient constantment i al mateix temps te toques en la realitat. Que la realitat és que fins i tot si existeixen aquests talents i van en aquests fab labs que apareixeran de l'administració, els hi diran que no hi vagin perquè allà perden molt de temps i després no aproven l'escola. És tot tan contradictori que em vaig enfadar i vaig dir doncs vaga. I ja està.
Val. Doncs nosaltres no anem a fer vaga, anem a escoltar la Falca perquè les emissores contactin amb nosaltres.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs com no hem pogut... parlar del primer tema, que era el software i el hardware obert, ho deixarem perquè a més és un tema que més o menys hem anat parlant així. Canviem de terci, totalment, i ens anem a parlar de la nova llei espanyola anti-Tesla. Que sapigueu, ho hem explicat aquests darrers dies, Tesla ha tret ara fa poc unes noves bateries. Digues, Benjamí, pots explicar què són això de les bateries Tesla?
Sí, han aconseguit disparar en molt poc temps, allò que dèiem, que hi ha coses que estan avançant de forma exponencial, han disparat en poc temps el baixar el preu i augmentar la capacitat de les bateries fins al punt que amb una casa no gaire pasta podràs tenir emmagatzemada tota la...
Cases i empreses.
I empreses fins i tot, sí. Podràs, a veure quan ho faran pels mòbils, també, que els mòbils ens durin la bateria molt més.
I què és la nova llei espanyola?
No us donen ganes de buscar algú d'aquesta gent que pensa aquesta llei i donar-li cops de puny fins que se li cansi
la
cara amb ell?
En realitat s'arregla molt ràpid. Aquesta llei passarà amb el mateix que la resta de lleis que el món antic intenta fer per frenar el nou, i el nou va tan ràpid que no poden. En aquests moments ja tenim, amb aquestes bateries Tesla i també amb els nous panells d'energia solar, oblideu-los els que ja fèiem fa 2 anys, estem parlant dels que estan fent ara en aquests moments, amb els panells actuals i les bateries actuals, et pots desconnectar. I en el moment en què tu li dius als senyors de la companyia elèctrica agafeu aquest comptador i aquest pot de vaselina i feis el que vulgueu amb ell, així tal qual, a partir d'aquest moment tu a casa, si ets independent, absolutament independent i no estàs connectat, no poden fer res. I tindràs suficient energia entre les bateries i les plaques per tenir aire condicionat a l'estiu i de tot l'hivern.
És que has dit una cosa que crec que és clau i és on,
el pot de vaselina.
Sí. No, on hem de començar potser a canviar una mica el xip, eh? Mentre no et connectis a la xarxa, mentre no la necessitis, ets home lliure.
Sí. Sí, sí, de fet ens hem de tornar amish. Oh, sí, sí. En aquest sentit hem d'agafar els amish, hem de mirar amish. El que diu la seva religió, que és que no pots estar connectat a la xarxa, sí. I amb aquesta part han de ser amish però fonamentalistes.
Mireu, tinc un...
I la tecnologia farà que puguem estar sols, perquè fins ara no podíem, i per això ells pensen que poden fer lleis, però això és que l'any que ve ja podràs estar absolutament sol ja, llavors... amb 20.000 euros.
Mira, us explico una cosa, vale? Tinc un tuit des del meu compte de Twitter, que és @granludo, follow. un tuit de The Economist on hi ha un estudi del cost de les plaques solars fotovoltaiques basades en la tecnologia de cristal·lín silicon, vale? Que és la tecnologia actual. Llavors, el tema estava que en el 1977 això costava de l'ordre de $80, $80 per centímetre quadrat, ara està, ha baixat a zero, gairebé a zero. O sigui, bàsicament la curva és com una exponencial invertida. I la producció és exponencial cap amunt. O sigui, el cost actual, jo vaig entrar en AliExpress, que és la web aquesta que les empreses xines fan, és l'Amazon dels xinos, i bàsicament pots comprar per $126 tens una placa solar fotovoltaica amb una bateria que de dia et pot alimentar un televisor o un microones mentre es fa sol, i de nit pots tindre durant tota la nit endollat una bombeta LED de 4 watts, és a dir,
i la nevera?
La nevera no, de nit no, però pots tenir endollat 2 USBs. És a dir, pots tindre endollat 2 dispositius USB, per exemple, amb un USB-C d'aquests, pots tindre endollat un portàtil o una cosa així, i pots tindre, no, i pots tindre il·luminació de nit, però per 126 euros.
Sí, però
és
no
dir,
estem resolent
això,
el problema, Marc.
No, compta.
La gent continua estant
en
xarxada.
Compta, estàs pensant en Espanya. Jo estic pensant en aquest cas en Burkina Faso. Un professor d'universitat a Burkina Faso viu amb una xabola, amb una casa feta de maons de fang cuit, vale? Que és una casa aproximadament d'uns 6 metres quadrats, que bàsicament és una porta amb una porta de ferro amb els 6 metres quadrats on cap al llit, i al costat de la casa té un bidó on hi guarda l'aigua i que no és massa potable aquella aigua. I aquest senyor viu allà dintre, és un professor d'universitat, eh? No un senyor que no té feina. Llavors, i content de tenir allò. Clar, aquest senyor no té aigua corrent i aquest senyor no té electricitat. Per $126 aquest senyor té llum a casa de nit, pot cuinar sense tindre que cremar pneumàtics, que és la visió que fan allà per cuinar. Poden tindre una cuina de dia, mentre és de dia, i de nit poden tindre llum per llegir, i no trobes els estudiants de la universitat que vas pel carrer i dius, què foten aquells tios allà que sembla que estan conspirant i estan a sota la llum del carrer perquè estan estudiant. Doncs dic, coi, això canvia molt l'equació. Després, evidentment, ja, si tu per $126 tens això, tu, el que diu en Benjamí, amb menys de 20.000 euros et desconnectes, i a més a més sembla mentida, però la factura de la llum i del gas està pujant de forma escandalosa, obscena. Jo
però
he doblat
passa aquí, no
la
passa
factura
fora
en 2 anys. No. Bueno, perquè tenim els consells d'administració.
La setmana
de
vinent, no allarguem una mica, no allarguem més, perquè vull recuperar aquest tema. De fet, la setmana que ve tenim en el Daniel Aragay, el del podcast Haciendo el Sueco, que viu a Estocolm, a Suècia, i precisament un dels temes que vull parlar és del cost de l'energia allà. Vale? I veureu quina bestialitat de diferència.
Sí, però Suècia també tenen el tema geotèrmic i tenen
altres. No, però parlo de la que potencia que la gent s'espavili.
No, clar, a veure, quan tu te'n vas a Dinamarca o te'n vas a Alemanya i veus que tenen plaques fotovoltaiques, dius, a veure, però si aquí no veieu el sol ni de casualitat, i aquí tenim tot el sol que volem. O sigui que ens hem de posar toldos nosaltres.
I la següent és el nostre amic Elon Musk, que intenta fer aquí un sostre de plaques fotovoltaiques per sobre dels núvols, pels països que no en tinguin, no?
Ja l'ho flipat.
Sí, amb aquests coets, que no tinguin només una trajectòria, que vagin i tornin a tirar-ne més de plaques.
Anem a fer una pausa musical, tornem amb el racó Mossegui de seguida, on donarem els guanyadors del concurs de l'e-book de Chromecasteando i més coses, i seguirem en conversa a la segona part de la tertúlia. Tulia, anem a escoltar una gent que es diu Esquerda, que encara no sé si l'Esquerda ve per algun de les referències geogràfiques, intueixo que sí, i la cançó que escoltareu es diu Pell lacada.
s'apaga i en la foscor pertany l'últim pensament. I és per tu que sempre hi has estat, del teu braç agafat he anat creixent. M'he passat la vida jugant amb els teus cabells, escoltant la teva veu que m'ajuda a oblidar totes aquelles històries nues que em treien de son, totes aquelles paraules plenes d'odi i desamor, totes aquelles llegendes velles d'amor i il·lusió. Aquells sons buits del fons del meu cor ressonaven per dins del teu cos, per dins del teu cos. Viatjat amb tu per tots aquests racons de la meva vida.
Però quin piaço de joc, tio? Què passa avui, eh?
Ve de família, això, eh?
Talla-li aquest tros i envia-li un germà.
El Marc no ha vingut caminant marxa enrere, això és un error, eh?
Ara hem de baixar una mica el so, eh?
Han d'assetjar la coreografia perquè el Marc això ho faci marxa enrere, exacte.
Sort que estem al Periscop. Doncs això, cada setmana aquí en el racó Mossegui News saludem de forma especial a una de les emissores que emeten Mossega la Poma a la seva graella. En aquesta ocasió no és una emissora, no torna a no ser una emissora, és el canal de tecnologia del diari online Nació Digital. Tenim una pàgina dedicada
però posa'm
la Poma.
El YouTube ben posat perquè...
ara crec que ha millorat.
Jo no estic rebent visites, eh?
Bueno, doncs en qualsevol cas, tant en àudio com en vídeo ens podeu trobar...
A veure si el webmaster de Nació Digital posa el vídeo ben posat. El d'aquesta setmana no, perquè no sortirà, eh?
I el de la setmana passada tampoc va sortir.
Perquè el periscope desapareix, no? Tu l'envies a l'Ether?
Es pot guardar, el que passa que podem carrego tots els megas amb el d'avui. No sé si n'hi ha o no n'hi ha de límit.
Si ho guardes i me l'envies, el penjarem.
Doncs això, saludem a...
Penso que quedi incrustat per allà dintre i no se sap ben bé què fem ell.
Deixeu-me saludar a la pàgina específica, a la gent del canal digital que ens manté una pàgina específica de Mossega la Poma dins d'aquest diari, del Nació Digital, i en especial saludem a l'amic Miquel Serra Bassa, a l'amic Big Boy a Twitter, que és el que ens ha promogut i ens ha ajudat, és l'impulsor de que estiguem a Nació Digital. Carles Canyo.
Hola, què tal?
Anem a donar el resultat del sorteig Mossegui de l'edició digital de l'e-book Chromecast. Ando! Que hem tingut un bon jaleo, de sorteig. Bé, jo, si vols, vaig a començar a llegir els guanyadors, vale? Els guanyadors a Twitter han estat en Josep Dors, en Pepito Lomo i en Gililox. Es comunicarem amb ells per dir-los com poden. Com ho podran? Els passarem un codi o alguna
cosa? No, els passo l'arxiu ja.
Ah, vale, doncs directament.
Un pendrive.
A Facebook, el Manel Clemente i l'Ivan Sánchez, guanyadors també. I a Google Plus, en David Solsona, en Pau Nin, en Marc Givert, en Pere Guiu, en Dani Ferrer Huguet, en Lluís López Camps i en Sergi Martí.
O sigui, els sospitosos habituals, no?
Alguns són sospitosos habituals i altres
alguns
no.
Els primers que has dit sí que són dos sospitosos habituals.
No, Josep Dors, bueno, a Google Plus.
Els de Google Plus.
Perquè Google Plus, la nostra comunitat, és bastant endogàmica.
Però n'hi ha uns quants que són molt actius.
Però a Twitter i a Facebook és gent nova. Mm-hmm. Almenys jo no els tenia bastant ubicats. Doncs això, ens passarem en contacte i us passarem directament al llibre.
I deixeu ressenyar Amazon.
Vale,
com ha fet el Benjamí.
Carles, aprofitant això del Recom Mossegui, i avui ho traiem una mica de la secció de propostes Mossegui, li donem una entitat dintre del racó Mossegui, perquè per això has fet una entrada. Anem a parlar del checklist manifesto. Sí. Perquè una cosa tan tonta i tan òbvia i tan poc romàntica i tan poc sexy com és fer checklist, llistes de tasques, de coses a fer, per què t'ha obert els ulls?
Ojo,
ei, ojo, això és sexy, perquè tu pots dir, escolta, dissabte, sabadete...
No, però
lubricante.
Passa la dona i posa... Ei, escolta, aquí hi ha el checklist, eh? Aquí toca una olot, eh?
No seria tant per tasques com que he d'anar a comprar el pa, sinó llista de comprovació quan has de fer alguna cosa. No? L'aviació fa dècades que les fan servir i en saben moltes vides. I aquest llibre el vaig descobrir, el Tim Ferriss. Si no heu escoltat Tim Ferriss, escolteu-lo ja, per
sí,
favor.
Sí, nosaltres estem...
Deixa'm
hem de muntar
un altre...
club de fans de Tim Ferriss de Barcelona.
Deixa'm que expliqui un altre cas que segur que és per molts oients que no són del món de la sanitat, no són coneguts. Als hospitals, quan estàs a dintre del quiròfan en una operació quirúrgica, hi ha un checklist que quan treus una gasa per suturar o per netejar-te alguna cosa, aquesta gasa acaba amb un dipòsit que es compta. Vale? Una ha sortit, una ha entrat. Una ha sortit, una ha entrat.
Al final de l'operació fan recompte.
Sí, i després de tot l'instrumental.
Imagina que te'l deixes a dintre del pacient.
És que no és la primera vegada, ni la segona, ni la tercera,
que
ni la
tercera,
que deixen la gasa a dintre, s'infecta i tens un greu problema. Vale? Doncs el checklist també es forma part del protocol d'actuació per una intervenció
quirúrgica. I això quin any era això? M'ho pots dir?
Això és continu, això ja es fa ara. Però, jo
però
ho he
no
vist.
Quin any ho vas veure?
Jo havia vist,
però
ho he vist alguna radiografia d'algú que se li deixava les tisores a dintre.
Sí,
molt bé,
no,
molt bé.
Bueno,
mireu, jo mai m'hagués imaginat que m'agradaria tant un llibre que parlés sobre les checklists, però és un senyor que es diu Atul Gawande, que és cirurgià, que venia molt recomanat pel Tim Ferriss i un altre crac que estava entrevistant, i vaig dir jo l'he de comprar. I
cirurgià,
ell, sí, és un cirurgià i ell a més és reconegut perquè ha fet coses per l'Organització Mundial de la Salut i gràcies a això van implantar les checklists a nivell mundial amb el món de la cirurgia. I ell és un mestre explicant històries. O sigui, combina molt bé el que seria explicar històries seves i d'altres que ha investigat amb el que et vol il·lustrar. Uh-huh. Llavors, que ningú me l'interpreti. A mi, de fet, les checklists mai m'han fet especial il·lusió, però... Ella et diu que, primer, no són la solució a tots els vostres problemes, però que són, jo crec que la idea és que són una excusa per fer engegar processos de millora i de canvi en organitzacions. Des d'això que has dit tu, de no deixar-te la gasa, fins a altres coses com fomentar el treball en equip. Mm-hmm. Val? I llavors jo crec que ella et diu que les checklists s'han de fer entre diverses persones, no només un, que s'han de provar, s'han de simular, igual que un aprenent de pilot va amb un simulador abans, saber què funciona, què no funciona, i després s'han d'adaptar, perquè potser en un hospital es treballa d'una manera i en un altre és diferent, o els recursos són diferents, i al final que a cert temps s'han de revisar. I ell posa un munt d'exemples, sobretot posa el món sanitari, el món de l'aviació i fins i tot el món financer, on la gent que utilitza sistemàticament aquestes checklists poden salvar moltes vides o poden evitar pèrdues milionàries.
De fet, l'accident que va haver d'Spanair va ser perquè es van saltar la checklist dels flaps, perquè tenia molta pressa aquell dia degut a l'endarreriment i després això va provocar que més no se n'adonessin. Aquell checklist, si te la saltaves de no mirar els flaps, podia ser que a continuació no passés res perquè saltaria una alarma, però aquella alarma estava desactivada per la reparació que havien fet. No? Llavors van ajuntar diverses coses, que
tempesta
és el que sempre
perfecta.
Passa. I les checklists si serveixen i s'han d'anar millorant i són molt, molt potents les que hi ha en el moment de volar. Jo que més o menys m'he encuriosit per saber quines són i també ve a través del meu fill que ja porta 800 hores de vol amb el simulador i també se la coneix, doncs saps quan has de sortir, l'altra vegada vam tenir un problema i sabia que teníem un problema perquè de la checklist s'havien botat la part d'engegar un dels motors. I quan veus que te quedes a la pista i un dels dos motors no ha arrencat, en efecte, 10 minuts després ens deien que tornàvem una altra vegada cap al finger perquè no funcionava un motor. Ho detectes de seguida, tot està apamat amb un avió, les passes, des del moment en què fan el pushback, que treuen cap enrere, engeguen un motor, després engeguen l'altre, després desconnecten la APU, que és la unitat auxiliar de potència. Tot això, aquell petit clink que hi ha de la
quan
llum...
Quan s'apaguen totes les llums,
quan
es talla el so...
Sí, aquell petit plink que fa i que se talla la llum, allò és que desconnecten l'APU, que és la font auxiliar de potència que tenen tots els avions a la cua. I tot això és quasi matemàtic i saps que tot va bé perquè veus que estan seguint la checklist. En el moment en què no, doncs és que passa alguna cosa.
Molt bé, doncs no cal que seguiu checklist, seguiu-nos a nosaltres a iTunes.
Digues, i que ho trobaran a... Mossega la Poma.
Ah, sí, sí, fet una entrada, posarem a l'enllaç.
Barra revisions, que teníem l'enllaç trencat.
Sí, una ara, cosa que hem d'afegir en el checklist que no portem fent des de fa molt temps és veure, a part de seguir Mossega la Poma a Twitter, seguiu en Carles, quin és el teu Twitter, Carles, sisplau?
Carles CB baixa.
Carles CB baixa, en Benjamí, és en Benjamí, arroba Benjamí, en Dani és...
Daniel Amoff.
Daniel Amoff.
Amoff.
Jo sóc en Gran Ludi, en Tomàs és en Tomàs Manz, ens seguiu Tomàs perquè de vegades xerrem i diem tonteries a Twitter i o pengem articles interessants i coses.
Molt bé, doncs aquest tros de recom ho seguit tan llarg avui ha estat patrocinat per un patrocinador que ens l'estimem molt, que es diu Ironhack.
Estàs dient que Mossega la Poma té patrocinador?
Té un segon patrocinador!
Però al cap i al fi són cursos intensius d'una duració d'entre 8 i 10 setmanes normalment als volcams, i llavors són treballes durant tot el dia i t'ensenyen pràcticament des de zero a ser un programador júnior. Són cursos de web, de programació web i de programació d'iOS per fer aplicacions per iPhone. Les primeres 6 setmanes t'ensenyen les tecnologies de programació i diferents llenguatges de programació que s'utilitzen a la web, i després de les darreres 2 setmanes poses en pràctica amb un projecte personal.
ironhack.com/mossegalapoma.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui.
No,
l'actualitat tecnològica debatuda
amb
passió.
El Dani i jo no ens entenem, eh? No hi ha forma. No
era això el que
no ho havíem dit, exacte.
Un obro. Yes. Hauríeu d'haver-ho vist perquè en Dani se li ha juntat una tempesta perfecta perquè ha tocat el botó que no tocava i llavors ha volgut solucionar-ho i llavors ha caigut la persianeta aquella del tauler de control de l'iOS, de l'iPad, i llavors ja no tenia l'aplicació i ha hagut un segon de pànic.
I la checklist, on està la checklist, Dani?
Se m'ha acabat aquí, no?
Ha sigut fantàstic.
Bueno, doncs això, avui seguim amb tertúlia, amb tertúlia que ja arrosseguem des del principi del programa. Més temes que teníem pendents, no sé si els tenim tractats, deixem que revisi. No, hem parlat de les bateries anti-Tesla. Ah, sí, hi ha dos temes, no sé, us els poso damunt de la taula a veure què voleu escollir o de què voleu parlar. Un és aprofundir més amb això de que internet és quelcom més que no la web i les apps, cap a on anem, que això seria una part, i l'altra és els micropagaments en comptes de publicitat per finançar projectes. Són aquests els temes que teníem damunt de la taula, i no sé, us els deixo perquè comenceu per què més ganes
tenen. Explica'm això dels micropagaments, perquè no...
Sí, ens trobem en un moment en què tothom està parlant de que la publicitat no serà la forma de funcionar pels projectes.
Un moment... són projectes o són també mitjans? T'ho dic perquè la ràdio, per exemple, i la tele estan tenint molts problemes. O sigui, jo diria que la tele molt més que la ràdio.
Perquè necessita un pressupost més alt.
Se n'ha parlat sobretot des del moment en què el darrer iOS 9 es parla que hi haurà un kit, un conjunt d'instruccions, una API per poder bloquejar publicitat en els dispositius iOS 9. No sé si n'heu sentit parlar.
És que
polèmica entre els mitjans. Hi ha gent que ha dit que això matarà els diaris perquè farà que l'iOS 9, la gent amb iOS sigui, ho tingui molt més fàcil i hi hagi moltes més utilitats per blocar la publicitat de les planes.
El mòdul actor que té el Safari.
Deixeu-me entrar en aquest tema. No sé vosaltres, jo que tinc la publicitat en el meu Mac bloquejada, en la de Block, que va de conya, i no tinc publicitat ni a Google ni enlloc, quan salto del meu Mac, que és un món verge, a mi men, vull dir que és un món, i me'n vaig a l'escarositat dels mòbils.
De fet, ja havia l'imen.6.
Sí. I me'n vaig a l'escarositat dels mòbils. És insuportable.
Sí, doncs,
en algunes aplicacions és insuportable.
Sembla que estan fent coses a Apple perquè sigui més fàcil. Han posat una interfície a través de la qual podràs blocar amb més facilitat aquesta publicitat.
Bien.
Se n'ha parlat. I també ja existeixen programes per blocar publicitat
als
mòbils. Però
existeix per Android,
gent...
no? Si no,
sí.
No diria,
també. Des d'iOS 3 faig servir l'iCap Mobile, que porta de cercador el DuckDuckGo, que porta plugins per baixar vídeos de YouTube, que porta vídeos per plugins per tot tipus de plugin imaginable.
I no va servir Chrome per navegar?
No fa servir l'iCap Mobile, perquè bàsicament és, té un Safari a sota, però amb plugins de tot estil que jo activo i desactivo, mode de privacitat, molt abans de que el Safari portés el mode porno, etc. Mm-hmm. Ai, el mode privacy.
Bé, més evidència que la que esteu veient aquí ja no n'hi ha. Vull dir, dos que heu parlat fins ara, tots dos teniu bloquadors de publicitat.
Perquè,
i
és que, a veure,
tu també en tens?
No, perquè és que tinc dos crispats i no em dóna temps a fer aquesta cosa. Però jo crec que una cosa, Google igual arribarà un dia que s'emprenyarà i dirà: no vas veure els meus anuncis? Pues ara te cierro la cuenta.
Que ho intenti.
No ho faran, perquè més entenen la xarxa i el que faran serà intentar exprimir fins al darrer moment aquesta part. I, però realment s'està plantejant en que la publicitat no mola gens, sobretot la gent jove ja passa absolutament d'ella, i que han de començar a pensar en fórmules noves de publicitat. No fa gaire, si aneu a buscar el blog Merodeando del Juli Alonso,
sí,
em parla d'això. El Juli Alonso és el CEO de Weblogs i fundador, cofundador de Weblogs SL, i ells viuen de la publicitat i també del branding content, però molt de la publicitat. Llavors és un desafiament que tenim, el que la gent faci micropagaments per les coses.
Benjamí, Carles i jo, és un tema que ens preocupa molt, això de la publicitat, ho hem parlat moltes vegades. La publicitat de banners, la publicitat de banners intrusius que t'apareixen al mig de les aplicacions, que és el que jo em queixo del mòbil, em queixo
mític,
de la publicitat.
Aquell mític de enlarge your penis,
sí, exacte,
que amb un monitor de 27 pulsades fa estar por. Dius, sí, tot aquell cigalot, dius, ai, què farem?
Doncs això és... ja fa temps que als Estats Units s'està treballant la publicitat d'una altra manera molt diferent, molt més propera, molt més... En ràdio, amb àudio, és molt més factible. D'això n'hem parlat. Perdona, disculpa, deies micropagaments.
Sí, llavors el moment en què planteges fer micropagaments amb economies com l'espanyola, has de ser un banc, pràcticament. Has de muntar una entitat... És molt complexa el fet de recollir diners de la gent, perquè veure, els micropagaments, si has de fer-los transacció per transacció, t'arruïnes. Llavors et planteges, va, doncs farem un ingrés per una quantitat, i un diari, per exemple, podria pensar, o un blog, algun lloc, algú que diu, mira, te deixo 20 euros i per cada article que a mi m'agradi aniré buidant una quantitat, i si passa un any i no l'he gastat, doncs el que no hagi gastat m'ho tornes, com està fent la gent del crowdfunding.
Clar, però,
doncs per fer una cosa d'aquestes gairebé has de ser un banc.
I 20 cèntims?
És que aquest
és el que trobo faltar. Clar, és,
hi ha un peatge per transacció.
Moment,
eh?
Però
no importa,
si treballes
no
amb coses com PayPal o fins i tot, ara hi ha webs que tu compres i pagues a través d'Amazon. O sigui, l'Amazon està externalitzant el seu servei de pagament. Llavors, perquè a més jo entro en una web que no els acabo de conèixer del tot i no li vull donar les meves dades de pagament, però sí que, com que Amazon ja té les meves dades, o Apple té les meves dades, o Google té les meves dades, i PayPal té les meves dades, doncs amb un d'aquests i faig una transacció única, una miqueta a l'estil del Google Play, del Google Pay o de l'Apple Pay, i estan començant a obrir-ho. I llavors, dir, si això es pot activar fins al punt de reduir aquests micropagaments, és a dir, la primera pàgina d'aquest article sembla interessant, pots continuar a llegir, paga 20 cèntims. És que no ho penses, paga 20 cèntims.
Google, Apple i altres d'aquestes empreses estan pensant en convertir-se
en bancs.
En bancs.
Desintermediar bancs.
Llavors, sí, aquí apareix, bancs, és com quan va passar en el món de l'espectacle, del
si els
teatre,
matxacen ben matxacats, eh?
Que els hi foten un 20% d'IVA, o el 21%, ja no me'n recordo mai del tant percent d'IVA que paguem, 21. És el 21%, veritat? Doncs els hi posen el 21% pel teatre, i clar, quasi una quarta part de l'entrada se'n va en teatre, amb impostos. I no li pots pujar a la gent l'entrada de cop, un 21%. I la resta que queda en teatre, doncs és poc. Doncs va haver un teatre que va dir, doncs jo venc pastanagues. i, I a la gent a canvi de pastanagues, ven pastanagues al preu que jo dic, la gent compra pastanagues i quan t'has comprat les pastanagues pots entrar a veure l'obra de teatre.
Compres una pastanaga a 20 això, euros i
això
ja
és
està.
Com I aquells entres. Que diuen vendo Bolivic per 200 euros i luego te raro unes entrades de Bruce Springsteen.
Sí.
I és per votar-se claro, la llei.
Això, això és perquè la pastanaga paga un 4% d'IVA, que és el
sí.
menjar.
Aquesta està amb la cosa.
I a més a més tens el de la vitamina B aquesta que va molt bé per la vista, no?
I ara per posar-se en moreno més facilitat.
O beta-caroteno i tot això.
Mm-hmm. La qüestió és que en aquests moments doncs, te pots plantejar i si en comptes de micropagaments o de fer un ingrés la gent i que jo ho guardo allà perquè pagui a poc els hi venc una cosa que es diu tal posem el nom X, jo venc X i el X és el que me compren i després aquest X el reparteixo entre la gent això ja no, no, ten, no necessites una qualificació d'entitat
una
bancària
tarjeta prepago, no?
Vens cromos compres i vens cromos.
Ja sé que marxo una mica d'estudi, però...
O pixes fora de test.
O pixo fora de test. Però vull fer-vos una enquesta. Per quins serveis de mitjans, no dic música, ni llibres, em refereixo a mitjans, diaris, entitats, esteu ara mateix pagant, cotitzant, cada mes?
Per res.
Res.
Rani? Zero.
Bàsicament amb lectures llargues de Kindle.
Bueno, jo,
jo estic pagant l'Audible, la subscriptora Audible, la Platinum.
Sí,
però això és un llibre. No
són, bueno, som, sí, estic pagant, no, 10, estic pagant, estic pagant 16 euros per, llib,
jo
per
pago,
dos llibres.
Jo pago 3, jo pago 3 subscripcions. El diari Ara, VilaWeb i la... la bàsicament com a subscripció, diari Ara i la web. I VilaWeb. No? Crec que si no ens impliquem, si no posem de la nostra butxaca, els mitjans desapareixeran.
Cauen.
Jo m'implico a donar-los a Tabarra. Els dic que en aquests moments no et poden intentar vendre tot el pollastre sencer quan tu l'únic que vols són les cuixes.
Sí, d'acord.
Llavors jo a VilaWeb i a tota aquesta gent jo li faig un ingrés de 50 euros i que em deixin fer micropagaments pels articles que realment m'interessen.
I quan s'acabin
no
que t'avisin.
I que m'avisin. Jo
perquè
no
si no tens
barra,
és com et donen un bufet lliure i estàs obligat a anar a menjar-hi allà cada dia.
No ho vull. Jo no vull tots els articles de l'Ara, ni del VilaWeb, ni de la
Vanguardia. Però tant hi ha algun article que vols
llegir.
Del
Monzó i tota la meva pasta que vagi parant pel Monzó, però
sí,
amb
però
els altres
com...
que mira,
ara que un moment. No. Sí, estic d'acord amb tu, Benjamí, el que passa és que com ara això no ho puc fer perquè no hi ha micropagament de la Vanguardia m'interessa un 5% i clar, jo no menjaré tot un pollastre perquè només vull la punta d'una ala, en canvi de VilaWeb, hòstia, em menjo les dues cuixes i alguna cosa més.
No, però jo estic per amb tant, el Benjamí no... i amb el Marc, és a dir, és que el digital ho revoluciona tot. Abans compraves el diari i no podies comprar-te només les pàgines dels esports i dels crucigrames, o sigui, no tenia sentit. I avui sí que pots fer això, només vull llegir el Monzó.
És
i
que
ojo,
tornem...
ojo perquè ja fa d'això, em sembla, un parell d'anys o tres, un periodista molt important, em sembla que era el Regne Unit, va plegar del mitjà on estava i se m'anava pel seu compte i es va arriscar que paguessin un tanto i es veu que va ser brutal els diners que va aconseguir.
Clar, però és que tornem a l'Steve Jobs quan va agafar i va dir en comptes de pagar el long play, el disco, paga la cançó. I la gent, 79 cèntims per la cançó, que és el que costava més, ara és un mica més car perquè l'euro ha baixat, però pagar una cançó, la gent te la paga.
I ara la gent diu això perquè se'n va de streaming. Vale?
Que no, sí. Però a mi em surt més barat. Jo el que faig és cada dilluns em compro un parell de cançons. Em surt més barat això és que estan a l'Spotify. I escolto i em compro les cançons que jo vull. I si un mes no vull gastar res, no gasto res. I tinc una llibreria d'iTunes amb les cançons que a mi m'agraden.
Però en qualsevol cas, cadascú de vosaltres ha trobat el seu model. Jo només també us volia fer la reflexió i estic d'acord amb tu de que notes de cada tot si només vols una cuixa.
La gent del món del pollastre, a més, quan l'han venut per trossos, el venen molt més car. Que passa que jo tinc por que sí, els diaris se n'adonin que el cap no el vol ningú. I el cap justament
i la carcanada.
Estic dient el cap amb les dues amb els dos sentits de la paraula.
I les grapes aquelles.
Que el senyor que estan important el diari, que és un dels caps, resulta que no el compra ningú. I quan descobreixin això, potser el mateix cap no vol que descobrir que ningú vol comprar el cap.
Molt bona reflexió, tan bona que aquí acabarem la tertúlia per avui perquè l'hem deixat molt molt amunt. Tot això
i perquè s'acaba el temps i perquè tens moltes propostes
no, avui no n'hi ha gaires, però és igual, en qualsevol cas avui amb reflexió, calma i serena i serenor, escoltarem el nostre patrocinador preferit que és Capside.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Aneu escoltant aquesta falca.
Perquè s'acaba.
Estimeu-la, perquè a l'estiu farem una revolució de falques i de coses, sobretot amb temes de publicitat, i li donarem un nou aire al Mossega la Poma de cara a la temporada que ve.
Serà l'època chill out, no?
Sí, una mica chill out. Sí,
però treu-la
amb nous formats de publicitat.
Amb nous formats de publicitat. Molt bé, doncs ara continuem amb el format tradicional, però aquesta és la música que més m'agrada de totes de Mossega la Poma, que és la falca de les propostes mosseguis.
Propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
M'encanta. Hòstia, tinc ganes de que aquesta gent que són francesos, que tampoc estan tan lluny, podien venir un dia al Mossega la Poma, els proleters.
Has escoltat The Path?
The Path. No, ara m'ho apunto quan acabem el programa. The Path. A mi, jo soc una mica Berlín anys 20 o anys 30, abans dels nazis, això sí. Doncs Carles, que ens portes una cosa molt xula, que Google Docs ja suporta...
Sí, l'aplicació...
Ara t'he deixat un poc així, pobotes.
La presentació de... O sigui, l'aplicació de presentacions a Google Docs, que està tant per Android com a iOS, per fin ja han posat que sigui compatible amb Chromecast i, ojo, amb AirPlay, perquè luego me digáis que soy un pesado. És a dir, que tu treus el teu mòbil i dius, no... tranquil·la, no m'hace falta l'ordenador. I llavors, pam, envies des del teu iPhone o, i el PowerPoint a un monitor o projector amb AirPlay o...
Molt bona. Aneu pensant propostes, teniu en el cap. Jo ara vaig llegint les que teníem. Que
I tenen... recordem que la URL de revisions ja funciona, perquè potser la gent va deixar mirar-la perquè no anava bé.
Tens raó, que es va perdre. Marc Alier, una pregunta. Fins a on estàs de l'Adobe Flash Player?
No ho veig.
No
existeix a la meva vida.
No
existeix.
El tema
perquè...
és un tio feliç.
Com? Sí, sóc feliç.
Va demanar un allunyament judicial. Sí,
un alejamiento. Un alejamiento.
Bueno, pels que encara
no el visc, no el visc.
Els que encara esteu lligats a l'Adobe Flash Player i n'esteu fins als pebrots...
Picarols.
Una utilitat. Us enllaço una utilitat que és de la mateixa casa Adobe, vull dir que està testada per ells mateixos, on està, és un software, és una cosa que instal·les i automàticament fa servir unes instruccions que et desinstal·la l'Adobe Flash Player en Mac. Vull dir que genial, va de conya, ho he tret, he evitat que el Safari s'empengi, que a vegades l'Adobe Flash Player s'empengi, i no tinc els ventiladors funcionant a 6.000 revolucions per minut.
Aquí ole per Steve Jobs, perquè es va negar des del principi a que el Flash estés a l'iPad. Jo al principi no ho entenia, després ho vaig acabar entenent.
Vale, més propostes.
Sí, però segurament si l'Steve Jobs hagués estat d'acord en treballar amb la gent d'Adobe, hagués funcionat bé. O sigui, va matar una tecnologia perquè va decidir matar-la i tenir un problema.
És molt divertit.
Perquè podia.
És molt divertit veure el pique que duia des de lluny a la biografia a l'Steve Jobs amb Adobe.
És un tema personal.
En el moment en què els hi va demanar que fessin un bon editor de vídeo molt, molt més fàcil que el seu comercial i que fos quatre botons, van dir que no ho farien. Llavors ell es va enfadar molt. Està a la seva biografia, no ens allargarem gaire perquè és una història llarga, però bàsicament és que l'Steve Jobs en cert moment pensa, jo en aquesta gent els he fet popular el Photoshop gràcies als Mac, i ara que els hi estic demanant que me facin un editor de vídeo simple pels nous Apples, no me'l volen fer i em deixen tirat i l'hauré de fer jo.
Perquè venen més per Windows que per Mac.
Sí, i... diu, jo els he fet popular, ara estan venent molt per Windows i ara estan passant de mi, doncs s'ha acabat Adobe. I els hi va fer una creu i quan els Stitchos feia una creu...
Te la quedaves.
Sí, te la quedaves per sempre ja. Era com el zorro.
Vale, us heu absorbit totes les propostes i alguna d'última hora que ens n'anem, marxem?
Un tema que ha quedat sí. Que seria visitar el web de tant en tant de la Universitat de la Singularitat.
Sí, Singularity University... Peter Diamandis, l'Alan Kurzweil...
Tot això i tota la resta del programa.
Llegir els llibres d'aquests senyors i encendre'ls una espalmeta totes i les, tenir molt tabó d'Skynet.
Totes les referències a les show notes del programa. Molt bé, nois, pleguem veles. La setmana vinent a Mossega la Poma, un podcast molt interessant, molt, tinc moltes ganes de fer-lo. Estarà per àudio perquè entrarà des d'Estocolm el Daniel Aragai, de Suècia. Ho farà el dia abans d'embarcar-se.
I entraria des de Mallorca.
Sí, tu des de Mallorca i des de Suècia. Però ell té una particularitat, i és que el dia següent d'intervindre en el podcast, agafarà un avió, deixarà Suècia, deixarà Europa i se n'anirà a viure a San Francisco.
A Sant Quico.
A Sant Quico.
Mira, m'hagués molt més que haguessis dit que se n'anava a viure a Bali.
Bueno,
jo ara estic amb un altre...
Bueno, sapigueu que Daniel Aragai és el responsable del podcast Haciendo el Sueco. Us recomano que l'escolteu. Són les seves anades de la bola diàries. Quan està en un lloc molt tranquil, que a Suècia sembla que no passi res, i de cop i volta assisteix a un atracament amb metralletes.
Amb metralletes?
Amb metralletes.
No? Clar que sí, per què
doncs
posar-s'hi?
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments, idees, tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat, a Facebook @mossegalapoma, a Twitter @mossegalapoma, i no oblideu...
Gràcies, Dani, Benjamí, Carles. Gràcies. No oblideu oxitocinar-vos, dopaminar-vos i cagar-vos en les elèctriques.
Fins la setmana vinent.